Continuem i ho fem parlant amb el fisioterapeuta Alejandro Sanz. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Mari Carmen. Què tal?
Molt bé, benvingut al programa.
Moltes gràcies, un plaer.
Avui és el dia de les persones celíaques. Anem a parlar al respecte, m'imagine.
Sí, m'agradaria contar-vos un poc les noves evidències sobre la celiaquia i el famós gluten. Vale, aleshores, si vols, pues, sí, definisc un poc la celiaquia. Ja sabeu que és una malaltia que està en augment. És una malaltia considerada autoimmune. Autoimmune sistèmica. Què significa? Que és el sistema immunològic el que, amb una reacció amb el gluten, que és una proteïna de molts cereals, genera una reacció inflamatòria que acaba afectant a la pròpia mucosa de l'intestí. Tenim que saber que la mucosa en si ja es pot considerar com un propi òrgan de defensa del nostre sistema immunològic. Aleshores, quan aquestes persones ingereixen proteïnes de gluten, tenen una autoreacció inflamatòria a l'intestí que acaba foradant-lo, vale? I estem parlant de foraxicoteig, el que es considera una permeabilitat intestinal a través de les tie junctions. Bueno, això és conceptes científics, que s'usen, sí, per a descriure tot això. I acaba havent un deterioro de les vellositats intestinals. Què vol dir? Que aquestes persones, a part de tindre l'intestí inflamat, deixen de tindre una bona absorció de nutrients molt importants, com les vitamines liposolubles A, D, E i K, o el calci o el famós ferro, les vitamines del grup B. Per això són persones que habitualment en clínica venen amb estats d'anèmia i desnutrició.
Val,
això seria un poc una definició prou actual de què és la celiaquia, no? Clavar-la dins dels trastorns autoimmunes amb component genètic. Què vol dir? Que tenen una predisposició genètica. No vol dir que per tindre el gen vaig a ser celíac, ja que depenem d'uns factors ambientals per a l'activació d'estos gens.
Sí.
Aquests factors ambientals estan relacionats amb la salut de la mare, els primers anys de vida, l'exposició a X aliments en edats molt tempranes. Per exemple, l'exposició al gluten els 4 primers mesos pot predispondre a la celiaquia en un percentatge molt elevat. I aquest dato la gent no es coneix i no s'avisa. Aleshores, un dels grans consells de clínica és que els xiquets els intentem donar derivats del trigo i del cereal després dels 4 mesos, ja que el sistema immunològic està molt immaur i les proteïnes del trigo, bàsicament, no mos van bé a ningú.
Val? Sí.
Ja tinguem una definició de la malaltia. Crec que seria també molt apropiat dir-vos, definir-vos el gluten, no? El famós gluten,
sí,
que molts han intentat encasillar-ho com una moda tonta, una moda que no té sentit, però estos grups de persones que diuen això és simplement perquè treballen a través d'uns interessos d'una gran indústria. És una gran indústria del trigo i del sucre. Van a evidenciar molts estudis a favor de lo que ells tenen interès en dir. Però què se veu quan lleves els interessos? Que el gluten és una proteïna que genera molta inflamació en el nostre intestí degut a les seues proteïnes anomenades gluteïna i gliadina. Aquestes proteïnes, en contacte amb el nostre sistema immunològic, provoca una reacció inflamatòria que acaba destruint poc a poc l'intestí, generant permeabilitat intestinal i el que es coneix com a inflamació de baix grau. O sigui, degut a que tinc aquests foraets, el contingut de dins del meu intestí, ja siguin bactèries, virus, hongos, paràsits, proteïnes mal digerides i molts productes de la residus d'estos bitxos,
sí,
van passant al nostre sistema linfàtic associat i a la sang, provocant una resposta d'endotoxèmia. O sigui, m'estic intoxicant contínuament en el contingut del meu intestí. D'ahir aquestes persones comencen a tindre molta sintomatologia extradigestiva. O sigui, no fa falta que me faci mal la panxa i que se me faci el menjar a la mar o anar al bany malament. moltes d'aquestes persones, el que descriuen a clínica, són estats emocionals negatius, val? Des de depressió, ansietat, problemes a la pell, dermatitis herpetiforme, venen amb tiroiditis de Hashimoto, problemes autoimmunes a la tiroides, venen amb graus d'osteoporosi gent jove, amb dolor crònic, fatiga, anèmia, migranya, símptomes que els seus doctors els han dit que són de causa desconeguda i que, per tant, pues, no hi ha tractament. Entonces se'ls donarà sempre un tractament paliatiu a base de antiinflamatoris com el ibuprofeno, antidepressius, ansiolítics o corticoides per a la pell.
I tots estos símptomes, Alejandro, tots estos símptomes, perdona que te tallo, tots estos símptomes els pot donar una intolerància al gluten?
Sí, sí, claro. Pensa que llevant la celiaquia, que caldria clavar el component genètic en celiaquia, però la intolerància al gluten no celíaca,
sí,
afectaria un percentatge de la població molt més elevat, val?
Val.
Tinguem components genètics de la celiaquia al 30% de la població. Es diuen els gens HLA2, DQ2 i DQ8. I això ho tinguem moltíssimes persones, i no per això som celíacs.
Val, val, val.
En canvi,
o sigui, que si te fan les proves te poden eixir negatives, però no per això no tens la intolerància.
Ahí està el gran error. Si en clínica arriba, no, a mi ja m'han fet les proves i m'ha dit que estic bé, i m'acaba de dir que no dorm, que està fatal, que té el ventre inflat, que no fa de ventre, que té problemes menstruals, que me pica el cap... Bueno, mil històries, problemes ginecològics de tot tipus.
Sí.
El que és senzill, nosaltres proposem una retirada pautada per la nostra nutricionista integrativa,
sí,
en la qual la persona comença a sentir com un miracle. És que ens ho diuen. Diu, és que feu miracles, i no fem miracles. Apliquem la ciència.
Ja. Yeah.
Si és una molècula que t'està generant reacció negativa, al retirar-la, evidentment, te vas a trobar millor.
Clar.
I és el que, ja t'he dit, portem molts anys evidenciant a nivell clínic i que l'evidència científica, bueno, cada dia ho explica millor.
El que passa, Alejandro, és que, clar, normalment, quan parlem del gluten, quan, ara tu estàs dient, retirem, el primer que ens ve a la ment, a lo millor, que és el pa i la pasta.
Mm,
però,
sí,
clar,
mira,
hi ha més coses.
Cal anar, sí, n'hi ha que tindre clar que el gluten està present. Al trigo, a l'espelta, a la cebada, al centeno, al camut i en la majoria d'avenes. No oblideu que quasi tots els processats industrials, des que ja hem parlat i hem dit que cal fugir,
sí,
estan fets d'esta farina, del trigo. Per tant, el pa, la pasta, les galletes, els croissants, tot allò que ens han ensenyat que era la base de l'azúcar i l'energia,
sí,
ha generat una gran epidèmia al nostre país d'obesitat, diabetes tipus 1 i de malalties autoimmunes. Recordo que acabem de dir que la celiaquia és un d'aquests trastorns.
Sí.
I que en la família, quan hi ha celiaquia, és molt més probable que qualsevol de la família patisca de celiaquia i no va estar diagnosticat. Per què? Perquè al nostre país el 80% dels casos segueixen sense diagnosticar. Un 2% de la població del nostre país podria arribar del mig milió a un milió de persones afectades. La consciència sobre la malaltia és mínima. I sols s'estan diagnosticant persones que tenen una celiaquia galopant, no? Que acaba el xiquet fent de ventre molt mal,
sí,
amb uns símptomes molt greus. Però és que ens estem oblidant dels símptomes diaris típics que la població presenta i que s'han donat per normals. No és normal tot això que t'he explicat del cansanci, si em fa mal el cap,
sí,
tinc anèmia, tinc la panxa... Mira les panxes com estan de la població.
Sí.
Vas a la piscina o a la platja i el que veus són homes embarassats i dones amb uns ventres brutalment inflats. I creuen que simplement és un depòsit de greix. No, doncs com he menjat de més, doncs així tinc jo les meves reserves. Doncs pues no. El que ja són unes vísceres internes molt danyades, molt inflamades. I amb una microbiota intestinal, que és el conjunt de bactèries que viuen amb nosaltres, molt alterada, que això acaba provocant totes les malalties de l'adult que podríem evitar si començarem a aplicar aquestes noves evidències, com trigo sí, però poc, o fugir del cereal en la medida de lo posible. ¿Vale? La medida de lo posible vol dir que si socialmente un día necesito, voy a menjar una pizza, un pastisset que m'han fet, jo què sé.
Sí.
Menja-te-ho. Però la majoria del temps intenta controlar esta ingesta, ja que estem en contacte amb el gluten i el trigo d'una manera exagerada, però exagerada. No oblidem també que el trigo que actualment s'usa no té res que veure amb el que s'usava fa només una generació, en el qual processos transgènics han anat modificant-lo de manera que ha augmentat la seva proporció de gluten, vale? De pegament en llatí, perquè el pas cada vegada sigui més esponjós i més addictiu. Entonces genera més reaccions encara. Val?
Val.
També dir-vos que és una malaltia que detectem més dos vegades més a la dona i que la millor manera de diagnosticar, o sea, oficialment, per atendre la etiqueta de celíac, seria una serologia, una analítica sanguínea, vamos.
Sí.
On s'analitzarien els anticossos antiglutaminasa i la serologia genètica per als gens HLA. Això que t'he explicat abans, no?
Sí, però
sí,
sí.
És la predisposició. Però el més recomanat sempre seria la biòpsia del teixit intestinal superior. Així veurien immediatament el danyo microscòpic que està produint aquestes reaccions immunitàries contra la mucosa de l'intestí i contra les vellositats que absorbeixen l'aliment. ¿Vale? Entonces tendrían que diagnosticar a través de analítica, biopsia y diagnóstico clínico, por favor. Sentarse en las personas a veure qué te conten y qué te pueden decir de la seva vida. Saben que la gente que de petita ha tingut infecciones recurrentes a la gola o infecciones recurrentes al tracte gastrointestinal tienen tendencias a la autoinmunidad y que la seva familia y sus descendientes también. I això podríem estar evitant-ho si farem un poc de medicina preventiva. Però s'ha optat molt més per negar la major i considerar les malalties com a mala sort i que el pacient no té res a fer, no, davant de la malaltia, només que retirar gluten. Ojo, que ja preparar una indústria sin gluten que és totalment una indústria basura. Aleshores, ja no és menjar sense gluten, sinó escollir comida real, menjar real, real food.
El real food.
I fugir d'aquests processats de marques que pegaren en el seu moment, en el qual jo els dic a les mares sempre, per favor, mireu les etiquetes de lo que li compreu als xiquets. Ai, jo no sabia que era tan roïn. Claro, és que no perds ni un segon. Mirant quina és la papilla que li estàs donant ni quin és el desdejuni que li dones cada matí. No, i menja sense gluten, galletes sense gluten, que tenen 50 ingredients industrials, que dius, però serà precís ficar tant?
Claro,
que no caben
que,
a l'etiqueta.
Exacte.
Pues, a mi me llegiro,
no tenen gluten, però tenen no altres coses que tal vegada siga fins i tot pitjor.
Claro, és que no deuríem quedar-nos en que la celiaquia és simplement un problema amb el gluten. És un problema intestinal en la mucosa. És una enfermedad que tinc a l'intestí que va afectar a tot el meu organisme. Ja que aquestes molècules que van passant per fora ells se van a trasladar arreu del cos, provocant malalties inclús al cervell, el nomenat neurogluten. Persones que la ingesta de gluten s'està afectant a la seva estat emocional, a la energia del cap, inclús a trastorns de bipolaritat, de tot tipus. S'ha relacionat l'esclerosi múltiple, moltíssimes de les malalties inexplicables comencen a tindre explicació. M'agradaria remarcar també
sí.
que el trigo, que és el nostre gran cereal, no? La dieta mediterrània, trigo para todos, no? A part del gluten, té altres problemes com inhibidors enzimàtics que el mateix cereal té per a no ser ingerit pels seus depredadors, o sigui, que té el seu propi veneno. ¿Vale? Es diuen inhibidors de l'amilasa tripsina. El trigo també té presència de FODMAPs. Són substàncies que generen reaccions d'intolerància a l'intestí de la majoria de persones. ¿Vale? No oblidem també l'ús d'herbicides que han anat demostrant una que són veninosos i que l'anar retirant poc a poc, però que ja ens han envenenat durant moltes dècades. Val?
Sí.
Qui vulgui buscar informacions científiques d'actualitat i no quedar-se en esto es una moda o no es una moda, poden seguir al doctor Alessio Fasano. ¿Vale? És un dels majors experts en gluten, tonulina, que és una de les proteïnes que més estudia, digestions i tot el procés que he explicat en el qual l'intestí es forada, el sistema immunològic té que anar a la zona a lluitar contra tot el que va passant, dins per els foraets, això va generant una resposta inflamatòria en el nostre ventre que va robant energia en totes les parts del cos, per això no tinc ganes de fer esport, no tinc ganes de sexe, no tinc ganes de viure una vida completa, me centro en viure un dia a dia quadriculat, rutinari, perquè no tinc il·lusió, no tinc ganes de res. Les persones que tenen el ventre danyat fabriquen molt mal la serotonina i, per tant, el seu cervell va tindre molt poca gasolina. Mm-hmm. Dormen mal, estan nerviosos, caguen mal. Val?
Val. Alejandro,
ahí está.
No, molta informació. A més, una vegada més torna a eixir aquesta connexió intestí-cervell, no? De la que tantes vegades parles. També estava jo pensant en el tema de les modes. Ha hagut moments també que ha estat la moda, perquè sí que era una moda, no era per... ja només per salut, no? O el fet de dir no tinc diagnosticat cap intolerància al gluten, però vaig a deixar de menjar sense gluten per a primar-me, per exemple.
Vale. T'he sentit el pensar que, una, retires productes processats basats en el trigo. O sea, les persones que opten per eliminar el gluten, si ho fan bé i no tiren d'una indústria basura, el que estan fent és llevar uns aliments que no aporten res, que aporten molt de sucre, que aporten molta proinflamació, molta reactivitat immunològica, per altres que estava desplaçant, com pugui ser l'ou, la carn, el peix, els fruits, les frutes, les verdures, les hortalisses, els tubercus, les arrels... Home, el canvi crec que és molt bo.
Sí.
Ah, que sigui assessorat per un nutricionista o un psiconeuroimmunòleg actualitzat que li ajude a fer aquest canvi. Entonces, no és una moda. Realment, qualsevol persona pot comprovar que al retirar aliments poc saludables, immediatament el seu organisme va a millorar més del que se poden imaginar. ¿Vale? Entonces, si a lo de la moda, quan se fa des d'un simplisme, o de fer-se el guai, no? Mira, jo menjo sense gluten. No, informa't bé, perquè després, com tu dius, Mari Carmen, qui va a vindre en un diagnòstic d'intolerància al gluten no celíaca? Ningú.
No, ningú. És que...
metges, i aquests conceptes no es gasten.
Clar,
i jo... damunt, a mi m'ha arribat gent molt celíaca que li han fet les proves així negatiu, segueix fent caca sang, i és que no, m'han dit que no me passa res, i està fent caca sang. Però jo dic, però com te van a dir que el que menges no està influint en el que cagues? Claro, si estem en aquest tipus de medicina tan increïblement simplista, cal que la gent se desperte i llisga sobre el tema. Recomana el llibre Paleovida i el llibre Cerebro de Pan, perquè la gent veja com actua el gluten sobre tot l'organisme en moltíssimes persones. No, oblidem que hi ha persones que són Ferraris immunològics. Els Ferraris immunològics, tot això que jo vos conté, que s'obliden, que no us fa falta saber-ho. Però, clar, jo sempre penseu que encamines discursos al malalt, a aquesta persona que té trastorns de salut, que li han dit que és l'edat, que és la menopausa,
és que, clar...
que té l'estrès perquè estàs criant... i aquest tipus de simplisme.
En tot el que tu avui has contat, jo crec que va haver molta gent en la que se senga identificada.
Sí, supon que sí.
Sí, va, jo estic convençuda.
Portem molts anys xillant-ho a través de xarxes socials, programes de ràdio, televisió, el que per favor el poble es desperti. No podem treballar en la ciència que li explicaven a les nostres mares i a les nostres iaies. No pot ser que se segueixin tinguent estos mitos alimentaris que han provocat que Espanya De veres, és un país que està molt malalt. No n'hi ha consciència de com arribem a la tercera edat de destruïts. És que arriben. Aleshores, cal ser un poc més crítics en el tema de l'alimentació. No ens poden dir que la dieta mediterrània està basada en el cereal. Si no, ja puc veure el que vos he explicat dels ventres.
Sí.
L'humà, jo sempre li explico a la gent que deu ser més paregut a la figura del Maasai. D'eixe africà, alt, fort, que és tot múscul, no? L'humà sempre ha sigut un atleta d'èlit. On estan els músculs de la gent? Si són tot panxes i ossos desfets. Vale? I li tiraran la culpa a córrer, saps? Damunt. No, és que l'impacte, és que jo anava a l'obra. Calla, che, això no és. Els humans sants, quan fan exercici fort, se fan més forts. Els humans que estan malalts, quan fan exercici, es destruïxen. Ja puc entendre per què n'hi ha gent que en els anys cada dia és més forta i per què n'hi ha gent que es destruïix amb l'edat. Val? Cal tindre molta humilitat per reconèixer tots aquests errors i trencar les creences que ens han ficat a foc a través de la televisió, la ràdio i tots els mitjos. Val? Se segueix pensant que ja que estan minxant tot el dia, cada 2 hores, minxa. No és lògic. No tenim una lògica.
Alejandro, Dime.
Sí, no, que simplement espero donar un poc de consciència i que la gent s'informe molt bé. Que no se queden en un simple criteri mèdic ràpid, sense història i sense analítiques adequades, ni biòpsia, ni consultant amb professionals realment actualitzats. Perquè són coses molt sèries i que costen malalties molt greus el dia de demà. I quan dic el dia de demà, són trastorns que comencen als 45-50 anys. No fa falta tindre 80.
Recorda'ns, Alejandro, per a que la gent que estiga escoltant-nos vulga assessorar-se millor, vulga visitar-vos, on vos podem trobar?
Vale, a les xarxes socials, ficant Alejandro Sanz Salut, ja podem veure Instagram, Facebook, pàgina web, el número de la clínica és la que tenim en Alberic, València, és 620-55-89-84. Formem part del grup AS, del qual sóc el CEO, en el qual doncs, tenim la clínica, el gimnàs, la tenda, un box d'arts marcials, una acadèmia de formació, estem gestionant piscines, consolidem clubs esportius, atletes, tot el que té que veure en esport i salut, ahí estem clavats.
I esteu en Alberic.
Vale? En Alberic, sí. I res, mira, si vos pareix un últim apunt
sí.
De quin seria un dels trataments adequats típics,
sí.
Molt ràpid, vale?
Molt ràpid.
Cobrir deficiències ocasionades per la destrucció d'aquestes vellositats intestinals, o sigui, donar vitamines del grup B, vitamina A, vitamina D, vitamina K, donar molts minerals i enzimes digestives per a la digestió. I després, en una segona fase, podríem fer el que es coneix com teràpia probiòtica, anar ficant bactèries intestinals productores de mucosa per a tornar a revestir tot aquest dany immunològic. Val? Aleshores, tindríem cobrir les deficiències, els probiòtics i la glutamina. És un aminoàcid estrella per a la reparació de l'intestí. La dosi i el tipus sempre va a supervisió professional. Vale, fiqueu-vos en mans de l'especialista, gràcies a Déu, cada vegada són més centres de medicina integrativa al nostre país, encara que sigui la Comunitat Valenciana, estem al capdavant nosaltres, però ja van seguint-nos cada vegada més companys. Així que espero haver-vos ajudat.
Moltíssim, com cada setmana, Alejandro. La pròxima tornem.
Gràcies. Perfecte.
Gràcies, que passeu un bon dia.
Gràcies, igualment.
Adéu.